Els anys 20 són uns anys de prosperitat econòmica, però amb contradiccions polítiques i socials. La Primera Guerra Mundial, que s'havia acabat el 1919, va ser el preludi d'aquests anys 20, i va ser una guerra en la qual Alemanya i l'imperi alemany i l'imperi austríac van ser els vençuts, i en canvi França i Anglaterra, Gran Bretanya, van ser els vencedors. Va ser una guerra que va acabar mal resolta, perquè a Alemanya se li va quedar molt males condicions. Se li van imposar unes reparacions de guerra econòmiques molt, molt fortes, se li van prohibir una sèrie d'activitats econòmiques i comercials. Va quedar realment a Alemanya molt, molt malament. Llavors, a Alemanya, el govern, l'imperi, com que al final de la guerra va caure l'imperi alemany, l'imperador, el Kaiser, va dimitir, va marxar, i llavors es va implantar la república, l'anomenada República de Weimar, que va ser una república que va durar fins que l'any 1936-37 el Hitler va prendre el poder. Va durar, per tant, uns 15 anys, i va ser un període molt, molt inestable. No es va aconseguir una estabilitat política i no es va aconseguir assentar la democràcia burgesa a Alemanya, a pesar de que era una república. Tampoc el moviment obrer, que a finals de la guerra, a principis d'aquests anys 20, semblava que podia triomfar, podia crear un nou estat comunista a imitació de la Unió Soviètica, que s'havia creat l'any 1918, per tant era un exemple per tots els països europeus, per tots els moviments obrers europeus. Va semblar, doncs, al final de la guerra, que països europeus com Alemanya i Itàlia també es podia implantar un règim comunista igual que la Unió Soviètica. De fet, a Alemanya va haver un període semi-revolucionari en l'any 1919-1920, en el qual en alguns estats alemanys va triomfar la revolució i es va implantar un estat revolucionari que no va durar molt, però això no finalment no va triomfar, en bona part perquè la democràcia, el Partit Socialdemòcrata Alemany, que era l'SPD, finalment no va voler que s'implantés això, es va posar del costat de la República Burgesa. I en canvi els partits revolucionaris, com era el partit on estava Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht, doncs finalment van fracassar. Es va assassinar aquests dos líders obrers, Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht, van ser assassinats l'any 1919. I llavors a Alemanya es va acabar la possibilitat que triomfés la revolució, com havia fet la Unió Soviètica l'any 1918. De totes maneres, hi va haver una gran inestabilitat. Ja us dic que la democràcia burgesa no acabava de sentar-se a Alemanya, i el que va passar és que les dretes, la burgesia i bona part de la classe mitja es van anar decantant cap a les solucions d'extrema dreta, de l'estil del nazisme i del feixisme. En efecte, en l'any 1925, que avui abocarem, Adolf Hitler publica La meva lluita, Mein Kampf. Encara no, el partit nazi encara no té molta força, però ja s'està començant a gestar. I també a Itàlia, aquest any 1925, que avui estem abocant, Mussolini estableix el partit feixista únic a Itàlia. Mussolini ja era el primer ministre des de l'any 1922, i l'any 1925, que avui anem a abocar, ja elimina els altres partits polítics i estableix un partit únic feixista a Itàlia. Per tant, veiem com aquests anys 20 s'està gestant ja el nazisme i el feixisme que dominaran Europa en els anys 30 i portaran a la Segona Guerra Mundial. Això pel que fa a Alemanya. Pel que fa a França i Gran Bretanya, que eren els vencedors de la guerra, en canvi, els anys 20 viuen un període de prosperitat, també perquè eren en part per les compensacions de la guerra, també perquè eren potències colonials, les més importants en aquell moment. Període de prosperitat i de pau, que en canvi hi havia un atur molt alt, la classe obrera no estava bé, i que també es basava, aquest benestar econòmic dels anys 20, a França i a Gran Bretanya, es basava en el crèdit que arribava dels Estats Units d'Amèrica, que eren la potència econòmica principal o una potència econòmica emergent en aquesta època. aquesta dependència del crèdit dels Estats Units és la que fa que aquest benestar es trenqui l'any 1929, quan als Estats Units hi ha un crac de la borsa de Nova York provocat per una bombolla creditícia, precisament. Un crac que va ser econòmic, que va ser el més important del segle XX, tret del que hem viscut ara fa uns anys, el 2008, bueno, que ja era el segle XXI. Doncs el crac del 29 va ser el gran crac econòmic del segle XX, que va portar una època de gran depressió i que va fer que s'acabés aquesta prosperitat dels feliços anys 20. També en aquests anys 20 el moviment obrer europeu es troba dividit. Per una banda hi ha els socialdemòcrates, que estan agrupats amb la Segona Internacional, i per altra banda els comunistes de la Tercera Internacional i també els anarquistes de la Primera Internacional. Llavors aquests tres moviments obrers es trobaven dividits, i això fa que també el moviment obrer durant aquests anys no tingui la força que havia tingut a finals del segle XIX ni la que tindria durant els anys 30. Per tant, són uns anys en els quals el moviment obrer està més apagat i dividit, i això també facilita el creixement aquest burgès, diguéssim, de França i Gran Bretanya i d'alguns països europeus. I també a la Unió Soviètica tenim una lluita pel poder ideològica. Al morir Lenin a l'any 1923, hi ha una lluita pel poder que s'acaba amb el triomf de la línia dura, la línia nacionalista de crear el socialisme en un sol país, que simbolitzava Joseph Stalin, que guanyarà a l'any 1929, guanyarà el poder a la Unió Soviètica i s'implantarà definitivament a l'estalinisme, que ja comentarem en altres programes quines conseqüències va tenir pel moviment obrer internacional i per tota la història europea. Així doncs, tenim un període de relativa estabilitat a Europa, si traiem el cas d'Alemanya, que no ho era tant. I llavors, doncs, per contrast amb la classe obrera, que es troba malament i que es troba dividida i sense massa instruments de lluita, trobem que la burgesia i les classes altes és una època, doncs, d'expansió, de bona vida i també de frivolitat, que simbolitza una mica amb la moda del Charleston, el ball del Charleston, els típics vestits de les dones dels anys 20. En fi, això és una mica la visió externa de la prosperitat d'aquests anys 20 a Europa. Aquesta prosperitat fa que s'hagin anomenat els feliços 20, que és el període de la història que s'inicia l'any 1924 i s'acaba l'any 1929. L'any 1925, doncs, que anem a parlar avui, està plenament incert amb aquests anys, aquests feliços 20. A més del Charleston, també arriba a Europa el jazz. Aquest any 1925, precisament, és l'any en què el jazz arriba a Europa i desembarca a París. Efectivament, a un teatre de París s'estrena l'any 1925, s'estrena la Revue Negra, que és una revista, un espectacle musical i de ball i de music hall, diguéssim, protagonitzat totalment per músics i ballarins negres, entre els quals hi ha el clarinetista Sidney Bechet i la cantant i ballarina Josephine Baker. Josephine Baker va ser una cantant molt, en fi, que va tenir molt èxit a París a partir d'aquest any 1925, que arriba el seu espectacle, que de fet es va quedar a viure a París, no va tornar als Estats Units, i que va causar un gran escàndol a l'estrena d'aquesta Revue Negra, perquè ballava amb molt poca roba, tenia un dels balls que era ballava només amb un cinturón de plàtans al voltant de la cintura. Llavors, bueno, va ser el gran èxit del Music Hall a París en aquest any 1925. Anem a escoltar, per començar el programa avui, per abocar aquest ambient de frivolitat dels anys 20, dels feliços 20, hem escoltat Josephine Baker, doncs, amb una cançó que es diu Blue Skies.
For me, then good luck came knocking at my door. Eyes are gray, but they're not gray anymore.
Josephine Baker, l'any 1925, els Feliços 20, quan estrena a París aquesta La Revue Negra. La cultura, en aquest any 1925, la cultura europea estava protagonitzada pel surrealisme. El surrealisme va ser un moviment literari i també que va tenir lloc dins de les belles arts, sobretot la pintura. Va estar fundat per, o diguéssim, va estar el seu propagandista principal va ser André Breton, un escriptor que l'any anterior, el 1924, havia publicat el Manifest Surrealista, en el qual es donaven les bases teòriques d'aquest moviment. Moviment al qual es van incorporar escriptors com Aragon, Éluard, i pintors com Salvador Dalí, Max Ernst, Tristan Tzara, Arp, Joan Miró, cineastes com Luis Buñuel, tots aquests van militar en aquest moviment del surrealisme i estaven escrivint, pintant i fent cine en aquests períodes, en aquests anys 20. També Pablo Picasso, encara que la seva pintura era d'estil cubista, i precisament en aquests anys estava publicant moltes pintures cubistes, es va integrar al moviment surrealista. És un moviment que també a partir de l'any 1900 que estem parlant, 25, molts dels seus membres s'integren al Partit Comunista, per tant políticament se situen dins de l'esquerra. Aragó concretament aquest any demana l'ingrés en el Partit Comunista a França. També són uns anys en els quals s'està desenvolupant el nou art del cinema, que encara és mut, és un cinema mut que no té so. I en aquest any 1925 que estem abocant avui s'estrenen clàssics del cinema com el Cuirassat Potemkin, famosa pel·lícula russa de Serge Eisenstein, pel·lícula clàssic dels clàssics del cinema, a la qual s'aboca la revolució que hi va haver a Rússia l'any 1905, abans de la triomfar la revolució russa, per tant, una pel·lícula boníssima, que suposo que l'haureu vist vols i us recomano que la veieu. També una pel·lícula americana com The Big Parade i La Quimera de l'Oro del geni Charles Chaplin, que en aquest any ja ha començat a fer el seu cine. Encara, totes aquestes són pel·lícules mudes. I a la música clàssica, què és el que està passant aquest any 1925? Doncs bé, aquest any 1925 es produeix un fet molt, molt important, que és l'estrena a Berlín d'una de les obres culminants de la música del segle XX, que és l'òpera Wozzeck del músic vienès Alban Berg. Alban Berg és un músic de la segona escola de Viena, un músic que junt amb Arnold Schoenberg i Anton Webern forma part d'aquesta escola, en la qual a partir de la música que feia Richard Wagner, Richard Strauss, que era una música postromàntica, una música en la qual s'exageraven els canvis de tonalitat de Wagner i de Strauss, doncs porten aquesta música al seu límit i arriben finalment a fer una música totalment atonal, totalment que no té un centre atonal, no té una tonalitat definida. No es pot dir que les músiques que fan siguin amb re major o amb sol menor, perquè realment no hi ha una tonalitat definida, sinó que la tonalitat va fluctuant constantment. Aquesta obra d'Alban Berg, aquesta òpera Wozzeck, s'escriu dintre d'aquesta corrent musical de l'atonalisme, és una obra totalment atonal, i es basa en un text d'un autor de teatre expressionista alemany, George Büchner, que va escriure l'obra que es deia El soldat Wozzeck. La va escriure uns anys abans de que Berg publiqués l'òpera. Una obra que és dins de l'escola expressionista, és també antimilitarista, el qual en aquesta època Berg segurament la va agafar, perquè Berg havia patit durant la Guerra Mundial primer, havia sigut mobilitzat, havia patit les desgràcies de la guerra, llavors vol fer un cànon contra la guerra i contra el militarisme amb aquesta òpera Wozzeck. És una història d'un soldat que que pateix els abusos del seu capità, que pateix els abusos d'un metge, un metge que és un personatge que es dedica a manipular les ments dels soldats, aplicant tàctiques que sembla que anticipen les que va aplicar Goebbels durant el nazisme. Llavors aquest soldat, Wozzeck, té una amant, que és Marie, i llavors explica també la relació de Wozzeck amb Marie, tenen un fill, i Wozzeck, per causa d'aquests mals tractes que obté dels seus superiors i també del doctor aquest maligne, doncs arriba a perdre cada vegada perd l'enteniment, es torna boig. I llavors ja cap a tot això que estic explicant passa en el primer i el segon acte. Llavors el tercer acte de l'òpera, que és el que avui ara n'escoltarem fragments, Wozzeck, ja que la seva dona Marie coqueteja amb un dels militars, amb el gran tambor, un militar de graduació, llavors Wozzeck es embogeix, mata Marie, mata la seva amant, i llavors després d'haver-la matat, que hi ha una escena en el bosc molt, molt aconseguida, que ara la sentirem, que ell mata Marie, llavors se'n va a la taverna del poble encara amb els vestits tacats de sang. Llavors allà se n'adonen que ha comès un crim, llavors ell fuig corrents, torna al bosc, intenta dissimular el crim, llavors tira el ganivet ensangonat a l'aigua, llavors se n'adona que el trobaran i mig boig s'interna a l'aigua i s'ofega, suïcida ofegant-se. Llavors al final hi ha al final de l'òpera hi ha una música molt, molt bona, una música de les millors músiques del segle XX, que és un interludi orquestal, que el sentirem després. I finalment l'òpera acaba amb uns jocs infantils del fill de Wozzeck i de Marie, que juga amb els seus amiguets. Llavors li diuen: Wozzeck, la teva mare, o no Wozzeck, el nom del nen que no recordo ara, la teva mare s'ha mort. Llavors tots els nens se'n van corrents a veure què és el que ha passat, que han descobert el cadàver de la Marie, i llavors el petit, el fill de Wozzeck i Marie, es queda a l'escenari cantant amb un cavallet de cartró, cantant hop, 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 i així s'acaba l'òpera. Una òpera antimilitarista. I ara escoltarem del tercer acte aquest, escoltarem el fragment segon, tercer, quart i cinquè, que us aniré explicant. El fragment segon és la mort de Marie. És una escena al bosc en la qual Wozzeck porta Marie al bosc i l'assassina.
Ich muss fort!
Fürst dich, Marie, und
bist doch frank und gut und treu. Dass du für süße Lippen hast, wenn ich dich noch oft so küssen dürf. Aber ich darf nicht. Was zitterst?
Der Mann,
der kalt ist, ich will beim Morgentau nicht frieren.
Was sagst du da?
Nix.
Wojcik, el tercer acte, la segona escena, Wojcik ha matat a Marí. Com heu escoltat aquesta òpera, la música és totalment atonal. De fet, és la primera òpera del segle XX, Wojcik, ja que encara que abans es van estrenar òperes de Strauss, com Salomé, de Richard Strauss, i alguna òpera, les últimes òperes de Puccini, que ja començaven a... ja eren unes òperes que eren molt innovadores des del punt de vista musical, però realment la primera òpera clarament del segle XX, clarament, que ha trencat clarament amb la música, amb l'òpera postromàntica i postromàntica, és aquesta Wojcik. Per tant, és la primera òpera del segle XX i una de les millors òperes del segle XX. Ha quedat com un clàssic de l'òpera de tots els temps. Continuem escoltant, doncs, aquest Wojcik. Ara sentirem l'escena en la qual Wojcik se'n va al bar del poble, allà descobreixen que ha matat a Marí, llavors se'n torna al bosc, busca el ganivet i finalment el que fa és que es submergeix en el llac i s'ofega i es suïcida.
Thank you. so springt, schwitzt und stinkt. Es holt euch auch noch einmal der Teufel. Es ist nicht von einer Leiter und Hand in Hand, bei einer Frau wird in der Kirche die Pein. Mein Wein ist rot, mein Bier ist da, mein Töchter liegt auf dem.
Die Welt es ausplaudern? Das Messer, es liegt so weit vorn. Sie finden es beim Baden. Oder wenn sie nach Muscheln tauchen. Ich gefällt's nicht. Aber ich muss mich waschen. Ich bin blutig. Da ist es. Und noch einmal. Ich wasche mich mit Blut. Das Wasser ist Blut. Blut.
Poizic, la ópera antimilitarista atonal, acaba d'Albenberg, que acaba amb aquesta imatge de l'orfe, el nen orfe, que és una mica un símbol de que, segons Berg, les conseqüències de les guerres només eren la xava del teixar, nens orfes i morts. Berg es va tornar antimilitarista amb la seva experiència en la Primera Guerra Mundial i no va viure, perquè va morir als anys 30, no va viure per veure que això es tornaria, l'horror de la guerra mundial es tornaria a repetir a la Segona Guerra Mundial als anys 40. Berg no va viure per veure això. Bé, després d'aquesta música clàssica, anem a passar a un altre estil i anem a passar a parlar del que passava l'any 1925 al nostre país, Espanya. Teníem la monarquia d'Alfons III, Alfons III era el rei, i teníem també des de l'any 1923 una dictadura, la dictadura del Primo de Rivera, que va ser l'exemple, el model de la dictadura de Franco que vam patir després nosaltres. Primo de Rivera va ser un dictador també sota una monarquia, sota Alfons XIII, però que realment va suprimir els partits polítics, va suprimir les corts, vull dir, realment va implantar una dictadura que no va durar tant com la de Franco, però va durar uns quants anys. I en aquest any 1925 ja havia declarat l'estat de guerra, perquè quan va entrar, el primer que va fer és, el primer que va voler fer és acabar amb el moviment obrer, que llavors en aquella època era bastant fort, i va declarar l'estat de guerra per tal de poder empresonar tots els dirigents obrers, i així ho va fer. De fet, va haver una repressió molt forta del moviment obrer, tant anarcosindicalista, sobretot anarcosindicalista, que era el més important, precedit per la CNT, Confederació Nacional del Treball, que s'havia fundat l'any 1918. Aquest sindicat va haver de passar a la clandestinitat per causa d'aquesta declaració d'estat de guerra, i també el moviment obrer socialista i comunista, que era molt menys important a llavors a Espanya. La dictadura Primo de Rivera va poder durar els anys que va durar perquè va ser beneficiada pel benestar que hi havia a la resta d'Europa. També havia sigut molt beneficiada quan la Primera Guerra Mundial, perquè Espanya, el seu país neutral, doncs va poder produir i exportar als països que estaven en guerra. Llavors, diguéssim que a Espanya, en aquesta època, hi havia un cert benestar, també, igual com a la resta d'Europa central, d'Europa, però un benestar totalment basat en la repressió del moviment obrer i en l'explotació del moviment obrer. O sigui, era un benestar totalment només per una classe social. En aquests anys 20, aquests anys que estem ara, aquest any 1925 que estem abocant, es produeixen les primeres gravacions amb les tècniques de llavors, que eren gravacions amb discos de pissarra, d'una música popular que va esdevindre la més important música popular espanyola i que va arribar al llarg del segle XX a ser coneguda a tot el món, que és el flamenco. El flamenco és una música popular que havia nascut ja al segle XVIII, els seus orígens són molt discutits, però serien sobre el segle XVIII, i que va tenir la seva edat d'or a finals del segle XIX i principis del segle XX. Era un cant que el van crear sobretot els gitanos de la Baixa Andalusia, i que era un cant en el qual els gitanos de la Baixa Andalusia expressaven tant les seves penes com les seves alegries. Eren més les penes que les alegries, perquè eren la classe més explotada de les explotats d'Espanya. Els gitanos eren els que treballaven a les mines, per exemple, que era un dels llocs de treball més dolents, més insans, que els miners morien molt joves tots, si no per accidents a la mina, per causa dels minerals i l'ambient que hi respiraven. Llavors els gitanos eren els que sobretot constituïen la classe obrera que treballava a les mines, i agafant les seves tradicions de músiques orientals, que del seu origen a la Índia, que havien arribat feia anys, juntant-los amb la música popular andalusa i amb els restes de música àrab que hi havia a Andalusia, van crear aquest estil del flamenc, que era un estil que tenia un cante, tenia guitarra i també tenia ball. Llavors, com us deia, l'edat d'or del flamenc va ser a finals del segle XIX i principis del segle XX, que va ser l'època en la qual aquests cantants que cantaven a les reunions familiars i amb els cercles íntims dels gitanos van ser coneguts pel gran públic a través dels cafès cantantes. Els cafès cantantes eren uns locals on la gent es bevia, on hi havia un escenari en el qual actuaven cantants i ballaven flamenc, i també hi havia un reservat on la gent més adinerada pues, alternava amb aquests cantants i ballarins i ballarines flamencs, i també hi havia prostitució en aquests cafès cantantes. Però van ser la manera que el flamenc es donés a conèixer en uns cercles ja més massius que no els cercles familiars dels gitanos andalusos. Els cafès cantantes, però, també van com a conseqüència negativa van tenir que el flamenc es va anar decantant cap als cantes més populars, més propis d'escenari, més allunyats del cante hondo, dels estils hondos, que eren els estils que es prestaven més la pena íntima o les alegries íntimes dels gitanos. Llavors, per sobre dels estils hondos, que serien la seguirilla, les tonades, els martinetes, la soleà, es van imposar uns estils que eren més de mescla del flamenc amb la música popular d'Andalusia, com serien tots els cantes orientals, serien els fandangos, les malaguenyes, les granaïnes. Llavors, que els cafès cantants una mica van afavorir aquests cantes més no tan purs, i una mica en detriment dels cantes més purs com eren els cantes hondos. Però, com a contrapartida, doncs, van ser la manera que els cantants flamencos es professionalitzessin, poguessin viure del flamenc i es donessin a conèixer al gran públic. Als anys 20, com us deia, es produeixen les primeres gravacions d'aquest cante flamenco, i gravacions que contenen tant els cantes aquests derivats més propis del cafè cantante com els cantes hondos més propis de l'arrel honda del flamenc i del cante gitano flamenc, diguéssim. Anem a escoltar una d'aquestes primeres gravacions que es van fer, que moltes es farien aquest any 1925 que estem parlant, i que també es cantaven amb els cafès cantantes que hi havia aquest any 1925, tant a Sevilla com a Madrid com a Barcelona com a molts altres llocs d'Espanya. Anem a escoltar en primer lloc d'aquestes gravacions que es feien amb discos de pissarra, que després, als anys 50-60, es van passar a discos de vinil, i als anys 2000 es van passar a discos de a CDs, que són els que jo us posaré ara, són gravacions de CDs. Anem a escoltar, doncs, en primer lloc, un cantant que es va dir Manuel Torre. Era un cantant molt racial, molt, que cantava un flamenco hondo, un cantant que va despreciar bastant la fama, va despreciar bastant el cantar cafès cantantes, cantava molt de tant en tant només per sobreviure. Era famós, que era una persona que vivia en una seva casa del camp, que li agradava els seus galgos, els seus galls, les baralles de galls, i llavors rarament quan necessitava menjar pues, anava a un cafè cantante i cantava, i per anar subsistint i continuar vivint en el seu món, diguéssim, gitano de la seva casa de camp. De Manuel Torre anem a escoltar un d'aquests cantes bàsics de flamenco, que és una seguirilla.
Sin apelación. Ahora te veo. Ahora te veo que te hinca de rodilla.
Seguirillas cantades per Manolo Torre, aquest cantant outsider, aquest cantant que era una mica l'oposat del cantant que sentirem ara, també cantant d'aquests anys dels anys 20, gravació també amb discos de pissarra d'aquesta època, que és, anem a escoltar ara a Antonio Chacón. Antonio Chacón era un cantant, ja ho dic com el revers de la medalla de Manolo Torre, era un cantant que li agradava, diguéssim que era molt professional, cantava constantment als cafès cantantes, inclús ell va ser propietari d'alguns cafès cantantes a Sevilla i a Madrid, va viatjar per tota Espanya cantant flamenc. Era molt conegut, molt popular. Quan va morir, el seu enterrament a Sevilla va ser un gran aconteixement. I ara n'escoltarem Antonio Chacón, escoltarem un cante d'aquests cantes orientals, una malagueña d'aquests estils, que eren uns estils més populars, no tan hondos, més propis de la música que es feia als cafès cantantes. Escoltarem, doncs, per Antonio Chacón, escoltarem unas malagueñas.
Dile que doblante están
Malagueñas per Antonio Chacón. El que estava acompanyat, Antonio Chacón, en aquesta gravació pel gran guitarrista Ramon Montoya, un dels més grans de la història del flamenc. I ara escoltarem, per acabar aquesta perspectiva del, sobre les primeres gravacions de flamenc, gravacions dels anys 20, escoltarem una figura que llavors era molt jove, estava en ascens, però encara era molt jove, va seguir una carrera també durant els anys 30, 40, 50, va seguir cantant, però ja gravava en aquesta època, que era Pastora Pavón, la niña de los peines, que és una de les cantaures femenines més importants, o potser la més important, de tota la història del flamenc. La niña de los peines era una gran cultivadora de tots els estils, ja us dic que en aquesta època, quan va gravar això, era molt jove. Anem a escoltar, per la niña de los peines, dos cantes, primer una soleà i després unes boleries. Està acompanyada la guitarra per un altre dels grans guitarristes de flamenc, que és Melchor de Marchena.
Trinidad. ceremonia que todos los años le hacen. Y para Belén caminaba la Virgen María con el patriarca Señor San José. Y para adorar, adoremos ya al padre, ya al hijo, ya las tres personas de la Trinidad.
¡Ale!
La niña de los peines, cantan una soleá y una bolería. Any 1925. Us recordo que esteu al programa Músiques del segle XX, programa de música i d'història. Avui estem abocant la música i la història de l'any 1925 i esteu escoltant aquest programa a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la freqüència modulada, o també, si voleu, el podeu escoltar a la web www.contrabanda.org. Continuem, doncs, amb la música i la història del segle XX, en aquest cas de l'any 1925, i ara passem als Estats Units d'Amèrica. Els Estats Units en aquesta època s'estan convertint en la primera potència del món, són un país emergent, una potència econòmica, sobretot industrial, perquè és el país que la indústria avança més del món. És on es va inventar el sistema fordista de producció en cadena, que empleava molta mà d'obra, i també per causa de que és un país emergent i que hi ha moltes possibilitats de prosperar, doncs és un país que està rebent molta emigració de països més pobres d'Europa, països com Irlanda, com Itàlia, com els països de l'est d'Europa, que emigren massivament a Estats Units buscant oportunitats. En aquesta potència emergent, doncs, la música clàssica, hem escoltat una mica de música clàssica americana, en general, doncs, va costar molt als Estats Units crear una música clàssica autòctona, perquè el que es feia en aquests anys era reproduir la música que es feia a Europa, no? I una mica el model era Europa, i costava molt de fer una música clàssica americana. Llavors, un dels músics americans d'aquesta època que va ser conegut va ser Hector Barés. Hector Barés havia nascut a França, però cap als 20 anys o així es va anar als Estats Units i va desenvolupar la seva carrera musical principal als Estats Units. I fa una música que ara escoltarem una música d'ell, que està molt influïda reflecteix la mentalitat futurista. El futurisme va ser una ideologia, una escola ideològica important en aquests anys, als anys 20. Era com un elogi del món industrial i un elogi, diguéssim, del vanguardista que tenia la indústria, la màquina. Llavors era una micromedificació de la màquina com a objecte cultural. Eren aquelles pel·lícules futuristes com Metrópolis, de Fritz Lang. Eren aquells poemes futuristes dels russos i dels italians. I en música també va haver una escola a Itàlia, que era la de fer música amb sorolls, amb aparells que feien soroll. El músic es deia Luigi Russolo, es va inventar un aparell que es deia Intorna Rumori, que amb el qual feia sorolls i amb aquest soroll feia composicions musicals. Però bé, no és el cas de que ara ens ocupa. Ara, en el cas d'Hector Barés, ell feia música orquestral, amb orquestra. Més tard va fer música també electrònica, als anys 50, però en aquesta època feia música amb orquestra. Però eren orquestres en les quals, per una banda, intervenia molt la percussió, utilitza molt la percussió en la seva música, com ho veurem ara, i també utilitza els instruments, diguéssim, melòdics, els instruments que fan notes, d'una manera molt, molt especial, fent com el que se'n diu en clústers, o sigui, grups de notes molt, agrupats molt properes entre si, que ocasionen un efecte que s'apropa també molt al soroll. Llavors fa una música que es relaciona molt amb aquest futurisme, amb aquesta exaltació del soroll i de la màquina com a música. Anem a escoltar una peça que va estrenar aquest any 1925, que es diu Integrals. Anem a escoltar doncs aquesta Integrals d'Edgar Varèse. Dura uns 11 minuts la peça aquesta.
Thank you.
Integrals, Edgar Varés, música futurista, música que ens aboca, que aboca les sirenes de les fàbriques, els clàxons dels cotxes, les cadenes de muntatge, aquest culte per la modernitat, per les fàbriques, per la gran ciutat del futurisme. Cal dir que Edgar Varés va ser un dels músics més influents en tota la música posterior del segle XX, va influir moltíssim en els músics de l'avantguarda dels anys 50, i també alguns músics pop inclús reivindiquen la seva herència, com va ser el cas de Frank Zappa, que es reivindicava també hereu de la música d'Edgar Varés. I ara, mentrestant, als Estats Units també es continuava desenvolupant el jazz, que en els anys 20 va passar de Nova Orleans, ja que a Nova Orleans es va produir a finals dels anys 10 el tancament dels locals on tocaven jazz perquè van tancar tots els prostíbuls, i llavors els músics de jazz es van trobar sense lloc on tocar, i llavors es van desplaçar a Chicago i a Nova York. Llavors als anys 20 el jazz important es fa sobretot a Chicago i a Nova York. Anem a escoltar ara algunes coses de l'estil de Chicago, de jazz. És un estil amb el qual s'abandona una mica les pautes de l'estil Dixieland de Nova Orleans, que eren el ragtime, les marxes, i és un estil que s'apoya més en el blues i que s'acosta més al jazz, el jazz que que sabem que escoltem avui en dia. Encara és un jazz que no es fa amb els instruments, són els del trompet, els mateixos del Dixieland, trompeta, clarinet, trombó, piano, banjo i bateria o jazz band. Encara no ha entrat el saxofon ni ha entrat el contrabaix, que entren ja cap a finals dels anys 20. En aquesta època, l'any 1925, encara és la típica orquestra de jazz Dixieland, però que fan un estil més proper al blues. Anem a escoltar uns quants exemples d'aquest jazz de Chicago de l'any 1925. Primer escoltarem a un músic que es deia Bix Beiderbecke amb la seva orquestra de Wolverines. Anem a escoltar una composició que es diu Tiger Rag. Bix Beiderbecke, jazz de Chicago, l'any 1925. I ara anem a escoltar, sens dubte, el músic més gran de jazz d'aquest estil Chicago dels anys 20 i també un dels músics més grans de la història del jazz, de tota la història, que és el Louis Armstrong. Louis Armstrong va començar tocant a Nova Orleans i a Chicago al principi dels anys 20 amb l'orquestra de King Oliver, era el trompetista de l'orquestra, però ja aquest 1925 forma la seva pròpia agrupació, la seva pròpia banda, i que es deia Louis Armstrong and the Hot Five. Era una banda que hi havia Louis Armstrong amb la trompeta, hi havia un trombó, un clarinet, piano, banjo i bateria. I llavors amb aquesta banda fa aquesta gravació d'una de les peces claus de la història del jazz, que és aquesta West End Blues. Anem a escoltar doncs per Louis Armstrong and the Hot Five, West End Blues. Thank you.
What little love that I believe.
Western Blues, Louis Armstrong and the Hot Five, any 1925. I per acabar aquest recorregut per aquest el jazz que es feia, el jazz de Chicago, que es feia aquest 1925, escoltarem una peça cantada per la gran cantant de blues, Bessie Smith, que va sortir del blues, de l'estil de blues més primitiu, més senzill, que es tocava amb guitarra o company de guitarra o piano, i va començar a treballar amb les bandes i amb les orquestes. I aquesta és una peça en la qual canta acompanyada per l'orquestra de Fletcher Anderson. Hem escoltat, doncs, per Bessie Smith, que és potser la més gran cantant de blues femenina que hi ha hagut. Hem escoltat Nobody Knows You When You're Down and Out.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend, no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you down and out. I mean, when you down and out.
Bessie Smith, i amb aquesta, aquest blues cantat per Bessie Smith acabem el programa d'avui de Músiques del Segle XX, programa que hem abocat la música i la història de l'any 1925, i us citem, pels que us hagi agradat, us citem pel proper programa, la propera edició, que la farem el dissabte 17 de gener, com sempre, a les 12:15, i fins a 2:15, més o menys, o sigui, a 1:15 fins a 2:15, com sabeu, a Ràdio Contrabanda, 91.4 de la freqüència modulada, o també podeu escoltar el nostre streaming, www.contrabanda.org. Bé, doncs així, bona tarda, us deixo, fins a la propera edició del programa.